Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí. Us informa Júlia Julbé. El Parlament té previst citar l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Serà el 29 de gener perquè vagi a explicar les mesures que ha pres l'Església per combatre els abusos sexuals en la comissió que investiga aquests fets. També el secretari general de Vic i el priori de l'abadia de Montserrat pel 5 de febrer. Així ho ha avançat l'Agència Catalana de Notícies i ho ha confirmat Ràdio Estel. Les citacions estan previstes per aquests dos dies, tot i que encara s'estan tramitant, i això podria fer que finalment hi hagués algun ajustament d'última hora. La comissió també ha cridat com a testimonis el vicesecretari per Assumptes Generals de la Conferència Episcopal Espanyola, Carlos López Segovia, el vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Enric Termes, l'advocat també i representant de l'Oficina per la Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arxidiòcesi de Tarragona, Carles Ferrer, i el president del Tribunal Eclesiàstic de l'Arcabisbat de Barcelona, Santiago Bueno. La comissió ho va aprovar així a la sessió del 27 de març. Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP van votar a favor de la proposta, mentre que el Partit Socialista, en aquest cas, hi va votar en contra. I fons de l'Arcabisbat de Barcelona expliquen a Ràdio Estel que no podran valorar la citació perquè encara no l'han rebut. De tota manera, insisteixen que treballaran amb totes les institucions en la prevenció dels abusos sexuals en tots els àmbits de la societat. I avancem amb més qüestions. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha fet una crida a les famílies a corresponsabilitzar-se de l'educació dels infants. Ho ha dit a la caravana de Ràdio Estel.
Les famílies, en primer lloc, han d'assumir una responsabilitat. L'escola se'ns està demanant absolutament de tot i no tenim prou temps per fer absolutament de tot. I moltes de les coses que se'ns demanen ni estem preparats per fer. Tinc un problema de salut mental, però nosaltres no som psiquiatres ni som psicòlegs.
Ruiz creu que s'està demanant un sobreesforç a les escoles quan aquestes no tenen el temps ni en molts casos, diu, els coneixements per fer-hi front. Ha recordat que els nens estan 175 dies a l'escola però que la resta els passen a casa i ha demanat, per tant, no vincular els resultats de l'informe PISA a la immigració. També ha afirmat que la consellera Anna Simó i l'escola cristiana tenen bones relacions, que parlen sovint i que, de fet, coincideixen en algunes orientacions. I a Barcelona, a aquesta hora, desenes d'infermeres tallen l'avinguda Diagonal a l'alçada de la plaça Pius XII en motiu de la vaga indefinida que van començar aquest dimarts. TMB, per tot plegat, recomana consultar les afectacions de trànsit, ja que a aquesta hora els busos que passen per la plaça de la Reina Maria Cristina desvien el seu recorregut habitual. Les línies del tram també pateixen algunes afectacions. El Sindicat d'Infermeres de Catalunya, que representa treballadors de l'ICS i dels centres també concertats, protesten contra el tercer conveni de l'Institut Català de la Salut que el departament ja ha signat amb altres sindicats. Ara són les 11 i 3 minuts. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El futbolista del PSG i ex del Sevilla, Sergio Rico, ha concedit una entrevista a la cadena COPE on explica el procés de recuperació després de la greu lesió que va patir el maig passat i que el va tenir 84 dies ingressat a l'hospital. Va perdre un total de 20 quilos i no es fixa la data per tornar als terrenys de joc.
Pues la verdad es que no, lo llevo con demasiada calma. Sabiendo cómo soy, lo llevo con demasiada calma puesto que no está en mi mano, ¿sabe? Ojalá, si usted hubiera mi mano, yo estaría ya pegando costalas.
Va estar un total de 26 dies en coma induït. Diu, però, que no li han quedat seqüeles físiques ni psíquiques del greu traumatisme cranioencefàlic que va patir en caure d'un cavall. I seguim coneixent detalls del dopatge de Lance Armstrong, per molts el major ciclista de la història de l'esport. El nord-americà ha reconegut en un podcast als Estats Units que li van fer 500 controls de dopatge al llarg de la seva carrera, però que mai va donar positiu.
I've been tested 500 times, I've never failed a drug test. That's not a lie, that is the truth.
Això és perquè la substància que prenia, l'EPO, només tenia efecte durant 4 hores i després desapareixia de l'organisme sense deixar rastre i, per tant, considerava que era indetectable. La Texas va admetre en aquesta conversa, en aquest cas, el mateix que va admetre amb Oprah Winfrey el gener del 2013, és a dir, haver-se dopat en els 7 Tours de França que va guanyar. Lucy i el Coy, recordem, van sancionar-lo de per vida i va perdre els 7 Tours de França que havia aconseguit.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar us hem d'explicar una altra notícia que ens ha arribat. Una important fuita d'aigua afecta a hores d'ara les instal·lacions de la Universitat Internacional de Barcelona i, de fet, provoca un esbranc a la ciutat. Es preveu que l'aigua es retiri al llarg d'aquest matí de divendres. L'afectació ha provocat, com dèiem, un esbranc al carrer Iradier, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. De fet, en un missatge a la xarxa social X, l'antic Twitter, els bombers de Barcelona han qualificat aquesta fuita d'important, però això sí, han descartat més afectacions al marge de la universitat. Més qüestions, d'aquí una hora serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. D'aquí uns minuts, Joan Trias conversa amb la xef Carme Ruscalleda, que presenta el llibre La paella palmana, consells i receptes per cuinar bé i viure millor.
Radio Estel. La caravana, amb Joan Trias. La tupinada, amb Judit Casell.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és el inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez, un perro.
6 minuts que passen de les 11 del matí i aquí a l'estudi que ja tenim la Judit Casellas, cap de política d'aquesta casa. Bon dia, Judit.
Hola, molt bon dia, Joan.
Va, què ens portes aquesta setmana?
Doncs mira, a les portes de Nadal, la gent gran de Manresa ha fet cagar 3 tions, cadascun d'ells amb la cara dels líders del tripartit municipal. Marc Aloi, d'Esquerra, Valentí Anjo, del PSC, i Joan Vila, d'Impulsem Manresa.
Jo vaig néixer com un roure i tres...
Clar, la gran pregunta del dia és... Què els hi han cagat?
Carbó i maons.
Carbó perquè no s'han portat bé, entenc, no?
Exacte.
Maons... per què? Per jugar al Catan, per exemple?
Podria ser, estaria bé. A mi m'agrada aquesta proposta de que es posin a jugar al Catan i, mira, siguin més feliços i es deixin estar...
Escolta'm, estaria bé.
De tanta política.
Sí.
No, es veu que han cagat maons perquè... La gent gran de Manresa està molt enfadada perquè volen que es construeixi la nova residència pública al Xup i es veu que no hi ha manera.
Al Xup, eh?
Al Xup.
Està bé, això.
I es veu que han dit, mira, saps què? Doncs fem cagar els tions a veure si els tres líders del tripartit municipal es posen les piles d'una vegada per totes.
Escolta, doncs a veure si aquest any el tio es porta bé i els hi caga això, maons.
A veure. Esperem que sí. I del tio, Joan, a la sequera, que ja saps que la sequera no dona treva. Saps que a partir del gener alguns clubs esportius o alguns gimnasos no podran fer servir les dutxes per estalviar aigua?
Sí.
Aleshores, obro debat, Joan.
Ai.
Tu on et dutxes millor, a casa o al gimnàs?
Casa.
Sempre a casa.
Sempre a casa.
O sigui, jo també estic completament d'acord amb tu.
Però clar, però la gent que hi sigui lluny de casa i hagi de sortir al gimnàs tal qual surt...
Sí,
una mica marranot,
és una mica marranot.
Clar.
Sí, tots ho pensem. O sigui, és veritat que mirat fredament et dutxes millor a casa, però clar, no sempre tens l'ocasió de poder-te dutxar tranquil·lament a casa. Aleshores...
Mira en Pol Corredoria, que és molt esportista, mira com ve avui.
Dutxat?
Tot suat, marrano... Clar, bé, ha anat al gimnàs abans de venir a ràdio i clar, ja no s'ha pogut dutxar.
Fatal, mira,
Clar, fatal, i després avui hi ha sopar d'empresa,
No, però no ve, Nadal. No ve perquè no
perquè,
havia matat el pas.
Com que no es pot dutxar,
exacte,
ha decidit no venir.
Millor.
Clar, es dutxarà mentre nosaltres estem sopant. És així.
Doncs, a veure, aquest debat també va sortir a la roda de premsa de govern, a la roda de premsa dels dimarts amb Patrícia Plaja,
sí,
que aquesta setmana hi havia el conseller per explicar precisament aquest tema de les dutxes, el conseller David Mascort, juntament amb la portaveu Patrícia Plaja, que va voler, donar la seva opinió.
Que en els vestidors de les instal·lacions esportives es consumeix molta aigua. Més que quan no es dutxa sol a casa seva. És normal. Jo també he jugat a futbol molts anys i és normal, no dura el mateix la dutxa d'un equip de futbol quan es dutxen tots junts que quan te dutxes a casa. És normal.
Però si dutxes millor a casa.
Sí, però és diferent.
No,
els equips de futbol és diferent. Comentes el partit, comentes l'entrenament, dura més, és veritat. Llavors, ja hi ha gent que ho està fent. El que diem nosaltres és, seria bo que ja ho fessin tots.
Escolta, em fa molta gràcia que faci aquest incís, aquest matís enmig de la roda de premsa,
Sí, sí, Patrícia Plaça, és que
casa.
No entenc tantes preguntes si ja realment et dutxes millor a casa.
S'ha acabat.
No sé què són tantes preguntes i tanta discussió, la veritat. Doncs, a veure, el tema aquest de les dutxes, també et diré que no va quedar gaire clar durant aquesta roda de premsa de dimarts. Sí. No quedava del tot clar si era a totes les dutxes, de tots els gimnasos, si només en alguns gimnasos. I l'endemà el conseller es va disculpar a RAC1.
Tema de dutxes a partir del mes de gener als gimnasos. En quins gimnasos serà? Serà en tots? Està rient, per tant, escolti'm, ja no li pregunto, expliqui-m'ho vostè directament.
No. Escolti'm, a veure... fa una mica... He rigut una mica perquè que la polèmica sigui aquesta, amb la situació que ens trobem, fa una mica de...
Bueno, és que ho van dir-ho... És que, clar, ha quedat molta gent pel gimnàs.
Escolti'm, directament, jo ahir no ho vaig explicar bé. Puc dir que em vaig equivocar, directament.
Bravo.
Bravo que un conseller, Judit, reconegui que no s'ha explicat prou bé.
Està molt bé. És que és zero habitual.
Potser tocaria més, això, eh?
Tocaria més. És que sempre posa la culpa, no?, a la gent que no els ha entès
no
bé.
No ho ha entès bé.
I quan ha estat generalitzat que no s'ha entès bé, clar, probablement és que tu no t'has explicat prou bé.
Clar.
Per tant, sí, m'agrada molt que realment el conseller digui, mira, doncs potser no m'he explicat del tot bé, per tant, ara ho torno a explicar aquí i intento explicar-ho millor. Molt bé, la veritat que molt bé.
Potser caldria veure més aquestes coses en política, i tant.
Sí, i tant. I un altre moment, Joan, que et porto, és aquest, que això va passar al Parlament Europeu.
The power of Europe when it stands tall and united. Thank you very much and long live Europe.
Aquest home, que els aplaudiments van parant com de cop, perquè sembla ser que s'ha colat un gos.
S'ha colat un gos, sí. És que, també si tu mires la cara dels eurodiputats, estan com molt desconcertats.
Dolors Montserrat es gira,
sí,
no?
Sí,
el vídeo.
Així és com buscant d'on ve aquest gos, perquè, clar, de cop estan com molt desconcertats i diuen, però què fa un gos aquí,
clar,
no?
Clar.
I...
Doncs precisament, mira, Judit, com s'ha colat un gos al Parlament Europeu. Què
doncs
ha passat
es veu
aquí?
Que és un gos pigall que acompanyava una persona cega que es trobava a la tribuna de convidats i, doncs, senzillament es va posar a abordar perquè feia d'acompanyant en aquesta persona cega.
I precisament el que dèiem, la cara dels eurodiputats, que no té preu.
Sí, que no té preu. No sé si t'ha passat mai això de que se t'hagi colat un gos per aquí a l'estudi, Joan.
No, i mira que ha entrat gos aquí a l'estudi. Aquí hem tingut gos pigall.
Què dius?
Sí,
i no va abordar?
No va abordar. Va estirar aquí a terra, costat de la convidada.
Quin exemple.
I au.
Quin exemple. Doncs potser haurà de ser aquest el que vagi al Parlament Europeu.
Clar. Escolta'm, Judit, gràcies. Ens has portat ja torrons o no?
Avui us he portat torrons, Joan.
Avui Judit Caselles ha portat torrons?
He portat torrons, però són per la panera.
Ep!
De Ràdio Estel.
Boníssima,
aquesta. Per tant, clausada de tocar.
Clar. Recordem que el tiet de la Judit fa el millor torró de crema cremada... No?
Sí, artesà de crema cremada de tot Espanya.
Imagina't.
I l'he portat perquè amb els treballadors de Ràdio Estel estem fent una panera col·laborativa, sí, que cadascú porta el producte que més li agrada, i llavors sortejarem aquesta panera. Mm. Per tant, ara el que toca és que ens toqui aquesta panera.
Clar.
També he dit que, no sé, que la persona que li toqui, que sigui una mica doncs, generosa i obri els torrons,
ara,
no? El dijous que ve, que crec que és el sorteig.
Això anava a dir. Li toqui a qui li toqui, escolta'm, el torró per tothom.
El torró per tothom.
Clar. Judit Caselles, com sempre, moltíssimes gràcies. Que
a
vagi
molt
bé.
A vosaltres, Joan.
Ràdio Estel.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll? Espera.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Un quart de 12 del matí.
Ahora que tengo un alma que no tenía.
Mireu, la convidada d'avui a la caravana no necessita gaire presentació. Carme Rus Calleda és una persona molt especial, molt valorada i molt estimada a casa nostra. La primera xef de tot el món en aconseguir ni més ni menys que 7 estrelles Michelin. Avui puja a la caravana per presentar-nos el seu darrer llibre, La paella pel mànec, consells i receptes per cuinar bé i viure millor. Carme Rus Calleda, molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia i bona hora.
Los cuentos parecen el cuento de nunca empezar.
La gent es preguntarà, com és que han posat Joaquín Sabina per presentar Carme Rus Calleda? Doncs bé, perquè en el concert que va fer Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi va decidir cantar aquest Ahora qué, i entre altres persones li va dedicar a Carme Rus Calleda,
sí, sí.
I va dir allò de...
Sí, i va dir, i ella sabe por qué. O sigui, no estava en la llista d'aquell concert,
sí.
I varen afegir, me la dedica, i ja us diré el per què. Mira, la Vanguardia feia unes entrevistes i et posava en situació de si et diguessin és el teu últim dia, i et preguntava què faries, on aniries, i què menjaries, i com esperaries la mort, ja que es tractava d'això, no? I vaig anar responent les preguntes, i com esperaria la mort, vaig dir, tinc un sillonet, l'encararia de cara al balcó, veig una mica l'horitzó, em posaria a hora que de Joaquín Sabina que sonés i esperaria la parca. Mm. I es veu que això li va arribar a les seves mans i per això m'ho va dedicar.
Escolta'm, doncs, dedicatòria preciosa de Joaquín Sabina cap a Carme Rus Calleda, que avui, als estudis de Radio Estel, no ha vingut sola.
Ah, no?
Raül Balam.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara parlarem amb el Raül d'aquest llibre, perquè també hi ha participat d'una manera molt i molt especial. Abans, però, Carme, d'on surt un llibre com aquest? Per què has decidit escriure aquest Paella pel mànec?
Sí, fixa't, jo a la presentació ja dic, no comptava pas fer una presentació d'un llibre. M'hi ha portat el no parar de treballar, el no parar de fer receptes, el no parar de correspondre encàrrecs. Pensa que hi ha productes que jo no els utilitzo quotidianament, però en canvi em demanen, escolta, què podríem fer amb això i això, aquestes col·laboracions, aquestes receptes que t'encarreguen, vas fent un fons d'armari i llavors l'editorial et diu, escolta'm, que aquí tenim material per fer un llibre. Mm. I un llibre divertit, perquè sí que la nostra cuina sempre és una cuina de mercat, una cuina de temporada, una cuina d'esperit català. Aquí s'hi barreja el món, i és que el món realment s'ha barrejat a les nostres vides.
Un llibre on el pròleg te l'ha escrit,
sí.
Raül Balam.
Exacte.
Jo mateix.
Li vas demanar tu?
Sí, sí, sí. Sí?
Sí?
Sí, sí.
Et va costar convèncer-lo o no?
No, però em va dir, ja t'ho diré. Però era un ja t'ho diré, era molt afirmatiu, molt afirmatiu. Jo em sembla bé que quan demanes una cosa així la gent es prengui temps, no? Però, vaja, jo em va semblar que sonava, sí.
Raül, un pròleg molt i molt especial, evidentment.
Un pròleg novel·lat, una mica novel·lat. Esclar, a mi em va sobtar quan va... Bueno, al final el pròleg explica com em va demanar aquest pròleg per participar-hi. I al principi, doncs, dic, jo per què, no? Dic, i em va dir, home, perquè ets un... perquè ets cuiner, et dediques a això i ets un professional que portes molts anys fent aquesta feina. I això va ser el que em va acabar de convèncer. Però, bueno, emotiu, no?, poder fer un llibre, un pròleg d'un llibre de la mare, això no ho pot dir tothom.
Ara imaginem que la Carme no hi és, eh? Et va costar més o menys? Perquè, clar, això de conèixer molt la persona, a vegades dius, ai...
Mira, ara que no hi és... Saps que la mare és molt crítica amb mi. Totes les mares han de ser crítiques amb els seus fills si volen que evolucionin a la vida, no? Uh-huh. I jo el que patia més era la crítica de la mare, no al final la crítica del públic. I això és el que a mi em va costar més. Jo li vaig entregar un borrador, primer. Li vaig entregar un borrador per veure si jo anava bé per aquí... Uh-huh. I van haver unes quantes crítiques. Diu, home, això no ho veig. Dic, bueno, dic que és un borrador. I dic, jo vaig per aquí, a veure què et sembla. Però el segon ja em va dir, em sembla estupendo.
El pròleg diu, entre altres moltes coses, que si tots féssim la mateixa truita de patates, la cuina seria molt avorrida.
Clar.
La feu igual?
No, mira, jo dic, sí. en el pròleg hi ha un moment que explico que si féssim l'exercici amb els mateixos ingredients, la mare fes un arròs a la cassola i jo fes un altre arròs a la cassola, però fent servir el mateix gramatge tot igual i féssim l'exercici de menjar a cegues amb la família aquell arròs, sabrien quin és el de la mare i quin és el d'en Raül. Això ho tindrien claríssim. Al final, cadascú té la seva, el seu toc, la seva màgia, per dir-ho d'una manera. Jo sempre ho dic, no? Dic, si tots féssim la mateixa truita de patates, imagina't que tots els cuiners féssim la mateixa truita de patates calcada, ens mataríem. Però tots fem la nostra. Una és més cremosa, unes són més seques, una hi fiquen ceba, els altres no hi fiquen ceba, però al final totes són diferents, i això és la grandesa d'una cuina, no? Que en una mateixa recepta hi ha 10.000 vessants diferents.
Carme, has escrit aquest llibre, La paella pel mànec, consells i receptes per cuinar bé i viure millor, d'Ara Llibres. És un llibre per qui?
És un llibre per qui té la cuina, la nutrició, la llista de les coses interessants. És un llibre dels que saben que quan ens aturem i posem benzina, i això vol dir quan mengem, ja hem reflexionat què menjarem. No podem atrapar qualsevol cosa i que qualsevol cosa ens vagi bé. Per tant, són persones que planifiquen l'alimentació, que van al mercat i que tenen cura, si tenen canalla a casa seva, que saben que els hi han de descobrir els sabors purs de la naturalesa de cada temporada i que per la seva taula han de desfilar-hi los grandes éxitos de la cocina catalana. Per tant, aquests vaig jo. De fet, a la presentació ja dic, si algú em diu, ostres, és que no m'agrada gens cuinar, ostres, no hi dedico cap esforç. Però si algú em diu, ostres, sí, m'agrada, vull cuidar-me, però no tinc temps, aquí sí que surto amb tota l'artilleria per convèncer que té temps.
Precisament, Carme? Mira, jo sóc d'aquests segons. A mi m'encanta, sí? La cuina, doncs, m'agrada molt.
Doncs en podem parlar i vull convèncer.
Però no sóc cap expert.
Sí, d'entrada et diré, quantes sèries estàs mirant actualment?
Quantes sèries?
Sí.
Jo diria que dos o tres.
Veus? Doncs, escolta, això vol temps. I, a més, tens l'avantatge que aquell comandament de mirar una sèrie l'atures i pots tirar endavant un fricandó, una escudella, un rostit, qualsevol cosa. Perquè, esclar, aquesta cuina que és tranquil·la, que vol temps, home, s'ha d'atendre. No és allò de ja ho organitzo i marxa sol, no. La cuina, per això, doncs, hi ha aquests... hi posem aquest clima especial perquè ens ho mirem i perquè ho cuidem. Per tant, atures un moment aquell capítol, vas a mirar la cassola i te'l tornes a menar. I si fas un guisat, si fas un estofat, en pots fer per tres vegades, perquè tens un equipament de fred a casa teva i ja tens solucionat dos àpats més. Mira quantes coses no pots fer. Amb l'avantatge de que com més cuines, més n'aprens, més t'organitzes, més poleixes aquest acte i la tècnica de cuinar.
Això us ho pregunto tots dos, perquè a mi quan em pregunten, però la cuina per què t'agrada tu, encara que no hi entenguis, dic perquè em relaxa.
Sí.
A vosaltres encara us passa? La cuina us relaxa?
A mi moltíssim.
Sí?
Jo a casa, quan estic atabalat, jo cuino a casa. Cuino a casa per mi sol, jo visc sol, cuino sol. És un acte, primer, un acte d'amor que et fas a tu mateix. O sigui, et fas un regal preciós. I llavors que allò et fa estar... O sigui, si tens molts problemes, a vegades tens aquests problemes que et van rondant pel cap i tot, com que estàs atent a una cosa, allò et fa desconnectar. A mi em desconnecta moltíssim la cuina.
Sí, és una teràpia que recepten, gent estressada.
Sí?
Sí, la recepten, doncs, que aprengui a cuinar i realment en aquell canvi físic del cru, del cuit, el resultat final, aquell compartir, té encara més mèrit que cuini per una persona sola, perquè al final cuinar a casa és un acte d'amor. I aquí sí que hauríem de dir a la gent que ens està escoltant. Els que tenen la sort que els hi cuinen a casa seva, cada dia, després de dinar i de sopar, s'han d'aixecar, han d'aplaudir, han de fer l'onada. Perquè la persona que els hi cuina, el que fa dieta, segur que li controla... El que li està donant, el que no hi vol trobar pebrot, no hi troba pebrot, el que no hi vol trobar ceba, no hi troba ceba. Home, és un acte d'amor majúscul.
Ja com riu el Raül.
Sí?
No, jo m'aplaudeixo, quan acabo de cuinar.
Sembla perfecte.
No, i és cert. Dic, jo quan acabo de menjar i m'ha agradat, dic, molt bé, Raül, i m'aplaudeixo a mi mateix.
Sí, perquè la cuina professional és un treball que no ha de fallar al públic. El públic contracta aquell restaurant que utilitza i el professional ha d'estar atent a aquell lloc, no falli. Però a casa és un acte d'amor. Hi ha d'haver anat a mercat de pensar què faré, com ho guardaré, com ho presentaré. Home, aplaudim els de casa.
En aquest llibre que avui ens presentes, Carme, hi trobem receptes des de carxofes al microones,
sí,
fins a, per exemple,
sí,
ceviche de calamar.
Sí.
Que és,
sí,
això,
sí,
això ho he de provar.
Sí, sí.
Podríem dir que és la combinació perfecta entre la tradició i la modernitat, és a dir, entre el producte local i la cultura gastronòmica d'altres llocs?
Sí, aquest llibre mostra de quina manera ens hem globalitzat i et demostra també que la cultura sempre suma. En el pròleg d'en Raül, la cultura suma quan explica el tema del salmorejo. Un salmorejo que ara ja és en el corpus culinari català i ja s'accepta gazpacho com a patrimoni nostre.
Mm-hmm.
Però, esclar, sempre ve un dia que visita, que viatja, que arriba, que és anticultura i després l'abracem i ja forma part de la nostra cultura, sí. És una fotografia, jo penso que el llibre, d'aquest moment global, d'aquestes novetats que arriben. Mira tu què has dit. Ostres, el ceviche, m'encantarà. Però sí que té un valor, em sembla, que n'hem de parlar, d'aquest llibre, que cada recepta hi ha un text que l'acompanya. O parla d'aquell producte principal, o parla d'aquella tècnica principal. Per tant, t'obre més la ment, perquè com més tu saps del que maneges a la cuina, més vol lliure agafes quan et poses a cuinar.
Avui, Carme, quan em deien, però què és el llibre de Carme Ruscallada, un llibre de receptes, dic sí i no.
Sí, exacte.
Ho és,
sí, sí.
Però és que va complementat, a més, pel que deies.
No és només un receptari.
No és només un receptari.
I quan ara parlàvem amb en Raül de que les receptes cadascú ens l'hem de fer nostres, que estem obligats a fer-nos les nostres, cada vegada tinc més clar que una recepta de cuina és realment com una partitura de música.
Mm-hmm.
Cada intèrpret li dona el seu toc.
Sí, són versionant cançons. La cançó de La Hora Que,
sí,
cantat per un altre cantant. Clar. Són les mateixes lletres, són les mateixes notes, però tot sona mm-hmm. totalment diferent.
Sí,
és
senyor.
I és igual de maca, no?
Per cert, Carme, quan et diuen, abans et presentava així, quan et diuen la cuinera de referència de Catalunya, t'hi sents identificada?
Bé, jo em sento una cuinera catalana que estima el país, que estima aquesta cultura, que li dona corda, que defensa aquestes tradicions, que està obert al món, ja ho veus que no renego de res, però en aquest estimar el món vull defensar el nostre, sí, em sento vinculada a la cultura culinària del país, totalment.
I aquí és on hi veiem la petjada més gran de Carme Ruscalleda, per exemple, en aquest llibre, perquè sí, és la cuinera referència de Catalunya, però també la més internacional, per exemple, amb el Japó, on hi tens una relació molt estreta.
Sí, sí, i hem tingut una relació durant 20 anys.
Mm-hmm.
Aquest setembre, doncs, mira, malauradament vàrem servir-hi l'últim sopar.
Mm-hmm.
Però, clar, en aquest viatge hi hem fet més que amistat, i em sembla que hem fet familiaritat, i ens n'hem emportat moltes tècniques de cuina i molts productes que ha millorat la nostra manera d'entendre la cuina, sí.
I, de fet, en moltes de les teves receptes podem veure aquesta influència japonesa,
sí,
que són un mix de la catalana i la japonesa. Un exemple, per exemple, el que tu anomenes ramen a la catalana.
Ah, sí, no. Recomanaria que el proveu. Mira, i l'altre dia pensava, perquè jo em sembla que el públic català, tothom m'ho està una mica protestant i dient, com és que hi ha tants ramen house i no hi ha escudella house? Bé, d'entrada us he de dir que, esclar, el cost d'un ramen no és el mateix cost que una escudella. Per tant, un pot posar una paradeta de ramen perquè de seguida veurà que allà farà negoci. Una escudella ja és un producte que vol més diners. Però amb tot això hem de defensar a l'escudella, no vull pas dir això, però sí que fem un ramen, us invito que feu aquesta experiència, i he fet una clocada d'ullet perquè és a la catalana.
Deia, parles molt en el llibre, i per això dèiem, no només és un receptari, perquè parlem molt, i ara ho començàvem a fer aquí també en aquesta entrevista, de cultura gastronòmica.
Sí, sí.
Jo crec que vam passar molts anys parlant molt de cuina, però no de cultura gastronòmica. Ara se'n parla més?
Sí, tant. No, és que ara s'ha reconegut. Jo penso que sí. Mira, fixa't, vaig tenir l'honor, l'any, em sembla que va ser el 19, de rebre el Premi Nacional de Cultura. Que el rebi un cuiner és realment entrar per la porta gran de la cultura. I és que t'he de dir una cosa. Si estirem el fil de la cuina de qualsevol país a l'atzar, si estirem el fil de la cuina, expliquem la seva història. Aquesta manera de fer i de cuinar, explica qui som, on habitem i totes les cultures que han arribat, que han transformat aquesta cuina nostra, que és tan variada, que és tan interessant, que és tan saludable.
Ara parlàvem del Japó, de Tòquio, però també podem parlar de casa nostra, com el Sant Pau, Sant Pol de Mar. Què ha estat per tu, Sant Pau?
Bé, la meva vida, una aposta molt gran. Jo sempre he estat una persona molt compromesa, sempre he treballat amb molt compromís, per tant, la botiga d'aquest compromís la va portar cap a un camí de delicatessen, cap a un camí gourmet. La botiga va ser l'embrió per sentir la força dels emprenedors de parar taula pública. Però, esclar, quan entres ja en una dinàmica i poses un restaurant, i aquest restaurant té el compromís d'oferir una cuina amb llibertat, i, evidentment, doncs, el compromís d'aquell staff que treballa amb tu, d'aquells proveïdors que vols complir amb el que val la teva compra, realment t'atrapa la vida. Li dediques la vida, ho somies, resols moltes vegades coses somiant, però no em queixo, no m'he sentit mai esclavitzada. I això que he renunciat a molts plaers personals perquè no es ressentís el negoci. Sí.
Raül, què és per tu el Sant Pau?
Bueno, el Sant Pau, el Sant Pau, jo crec que el descriuria com un germà. Mm. Com un germà, els pares han tingut tres fills, en Raül, la Mercè i el Sant Pau. És un té crescut, on té sigut feliç, on té emprenyat amb la mare, on té après, i avui en dia és una continuïtat, no? Vam obrir-lo l'any passat com a Cuina Sant Pau, perquè restaurant jo havia sigut, no? I ens vam quedar amb la paraula cuina, perquè la cuina és l'únic que no hem tocat d'aquell lloc.
Que bo.
El Sant Pau és un tot. És un germà que vaig perdre. Jo em va costar molt tornar al Sant Pau quan vam tancar. O sigui, tots hi van anar l'endemà i jo vaig fer un dol molt, molt gros, com una, bueno, com una folclòrica, jo, una mica. Perquè vaig entrar-hi el 2020, sí, vam tancar el 18 i vaig trigar quasi 2 anys a l'entrar-hi. Perquè en el dintre meu, el Sant Pau encara era obert, encara el mantenia amb gent a dintre, no? I llavors sí que quan entres ja, borrón y cuenta nueva. I llavors tornar-lo a reobrir l'any passat i veure aquell funcionament, aquella cuina un altre cop que torna a fer olor a sofregit, doncs això és un tot, no? No és el mateix Sant Pau, perquè aquell Sant Pau gastronòmic ja no hi és, ja va ser, però segueix donant felicitat, que això és l'important.
M'encanta com us anàveu mirant parlant del Sant Pau. Us emociona encara parlar-ne, eh?
Sí, és clar. Però mira, t'he de dir una cosa, jo, gent que em coneixen molt, em deia, et vindrà una baixada, una tristesa, no podràs anar-hi. I, en canvi, no segur passi. Que no.
No has parat, si no t'ha donat temps.
No, clar. Perquè era meditat, i no hi he parat de fer coses.
S'ha de saber dir prou, però...
Sí, és clar que sí, i ho entendràs de seguida, tu, perquè ets molt jove, però quan portis un quilometratge de vida de 20 anys en una botiga, 30 anys en un restaurant, són 50 anys treballant, el que tens clar és que t'ha de venir una baixada de força i d'il·lusió. Abans que et vingui, home, et deixo en aquest punt, i tu continua treballant fins que, hasta que el cuerpo aguanta, que diuen els castellans, no? Però no vaig sentir cap paneta, i en canvi, doncs, no vaig parar de fer-hi coses amb escoles de canalla, de fer-hi presentacions de productes... Va ser una presentació que varen fer un receptari per uns americans, que vaig demanar ajuda al Raül i al Murilo, que quan ells doncs, em varen venir a fer totes aquelles receptes que varen fer, varen dir, carai, però si això funciona tot. I allà es van engrescar i mira que bé, no?
Mm. Bueno, allà es va oferir, van dir, ostres, que guai, de dir, si voleu, aquí ho teniu. I allà va... I aquell dia vam dir, vinga, va. Nemi.
Raül, encara li deia a la teva mare, la Carme Ruscalleda, que clar, és que igual no li heu anat perquè no ha parat. Encara treballeu molt junts?
Sí.
Ah, sí.
I tant.
Sí, sí.
Avui hem fet despatx vinguent amb cotxe.
Mira. Exacte. I a la tarda continuarem.
Sí, llavors ara anirem a dinar i continuarem amb les reunions.
Com ho porteu, això?
I tant.
Molt bé. Sí? Molt bé, sí. La mare i jo ens mirem. Sí, imagina que estem en una taula de reunió que hi hagi molta gent i la mare està en una punta i jo estic en una altra i li he de dir una cosa, jo només que la miri ja sap el que li estic dient. Hem arribat a aquest punt, ens ha costat moltíssim, però hi ha una complicitat, jo crec que envejable, de molta gent, d'aquesta relació de mare i fill, perquè jo a vegades veig els meus amics, les relacions que tenen amb els seus pares, i és molt diferent a la nostra.
Carme deia que sí, eh?
Sí, sí, no, exacte, sí, sí, sí. Evidentment, clar, quan un és jove, uh-huh, ha de fer la contra, ha de matar el pare i ha de matar la mare. Això és així, és clar, exacte. I ara, me'n vaig adonar de seguida, bueno, ara ja porta 15 anys al front de la cuina de moments, i em va fer molta il·lusió quan el veia, a vegades fent un discurs i pensava, hosti, però si sembla la seva mare.
Me l'hi veig jo a vegades també quan em parlo i dic, i deixo anar discursets a la cuina, i dic, mare de Déu.
A mi que m'agrada a vegades posar el ditet a la llaga, començaré fàcil, acabarem una mica més difícil. Raül, què és per tu un llibre com aquest, La paella pel mànec, de Carme Ruscalleda?
Home, un llegat gastronòmic que alça la cuina, que alça la cuina amb un estatus molt, molt important, que es facin llibres d'aquesta manera, on es globalitzen receptes que ens estem fent nostres, perquè la globalització també passa a la cuina, jo crec que és molt, molt important.
Carme, la passada temporada en Raül va venir ja a presentar un llibre seu.
Sí, i tant. Sí,
Enganxat.
Sí, sí, sí.
Què és per tu, Enganxat?
Home, Enganxat és una persona que ho he entès tard. Jo primer em semblava que era una persona que tirava de veta i deia viva la Virgen. I, en canvi, ara sé, perquè, evidentment, ho hem patit a les carns, que és una persona que té un problema, que té una deficiència, que té una malaltia que ha de controlar i haurà de controlar tota la seva vida. Però si realment una persona pot dir, pot titular un llibre Enganxat, és perquè té molt clar què és i ha tingut tantes ganes de desenganxar-se. Per tant, que tothom sàpiga qui té un problema d'aquestes característiques, les famílies han de fer mans i mànigues per ajudar, per acompanyar, però si hi ha èxit és de l'enganxat que es vol desenganxar.
Tinc la sensació, per com ens parlava en Raül la temporada passada, Carme, que tot el que va passar va enfortir molt la vostra relació.
Sí, és clar, naturalment. Aquí vàrem recuperar un noi que se'ns n'anava de les mans, que tenia dies brillants i dies que no el reconeixies, i dies que desapareixia, i dies que et feia patir, sí, i tant. Bé, jo sempre li he dit que té un àngel de la guarda que està atent a tota hora, perquè aquest noi realment ha tantejat la mort. Sí.
Raül, t'ho pregunto al revés. Què ha estat per tu la mare, en tot aquest sentit?
Mira, els pares, tant tots dos, tant el pare com la mare, el que van fer molt bé quan jo vaig ingressar va ser deixar fer els professionals. Perquè a vegades no vam arribar allà i no en teníem res, no sabíem què passava, no sabíem... La mare es pensava que allò en dues setmanes ho tindríem polit, perquè, és clar, ho veia d'una perspectiva d'una persona que no està malalta. I el bo que van fer els pares és que no en tenien res i van deixar-ho fer tot. I van donar confiança, no?, que a vegades has de donar molta confiança als professionals. I això va ser el que ens va fer forts a tots.
A mi sempre que en Raül Carme parla d'aquestes coses, sempre penso, no li dic amb ell perquè se'm posarà vermell, però sempre penso, que valent. Tens la sensació que en Raül ha agafat la paella pel mànec de la seva vida?
Sí, i tant, home. Total. I que disfruta de sofregir, de saltejar, de fer-hi ous ferrats, de fer-hi truites de patates, i tant. No, ell mateix ho diu. Quantes coses em perdia quan estava enganxat. Sí. El món no tenia la llum que té ara, sí. Fantàstic.
Va, tornem al llibre i al que ens exposaves abans, que és aquesta cuina local combinada amb cultura gastronòmica d'altres llocs. Vivim en un món massa fast food?
No, vivim en un món que ha crescut, un món econòmic que tenim, que les games quarta i cinquena estan entrant a les nostres vides. Jo sovint penso que actualment estem creuant un pont i estem posant en mans de la indústria agroalimentària la nostra alimentació. Això va passar fa 100 o 200 anys amb el que era la roba. La roba abans es feia tot a casa, els jerseis, les camises, tot. Fins i tot la roba interior es feia a casa. Ara ningú se li acut fer a casa uns sostenidors, perquè el mercat en troba de 300 models. Per tant, ara estem creuant aquest pont i l'estem posant en mans de la indústria. Aquí això té... jo penso que és un ganivet que talla pels dos caps, perquè hi ha menjar escombraries, si la societat es queixa que hi ha menjar escombraries, perquè hi ha un client escombraries. No vol dir res que hi ha un menjar ja sigui elaborat perquè tu te'l mengis a casa fàcilment. La clau està en que sigui bo, en que el producte que hagin utilitzat sigui bo, en que no hi hagin afegits, que la llista d'aquelles és i el número sigui, bueno, sigui com una lletania. Per tant, siguem exigents amb les coses que comprem elaborades i tinguem clar que cuinar a casa i anar al mercat amb aquest producte de primera gamma, això són privilegis, que no és tant temps, que és coneixement. I anem curts ara. Coneixem molt aquesta oferta del fast food, la coneixem, coneixem tots els noms d'aquesta cuina estrangera i ens fa il·lusió i de l'IM, i en canvi potser correm el perill d'un dia no saber ni fer un brou vegetal. I això no ho podem perdre, perquè això és cultura, perquè això forma part de la nostra salut i ho hem de tenir clar. I aquí no, realment no estic renyant a ningú que no vulgui cuinar. En el que no vol cuinar, que s'apropi doncs, als mercats, que també trobarà quart i cinquena gamma ben bona i que sigui exigent quan s'atura i posa benzina, que tingui molt clar què entra dins el seu cos.
Parlant de cuina catalana i mirant cap a casa nostra, no fa gaire setmanes que es donaven a les estrelles Michelin i déu-n'hi-do com van caure a xefs reconeguts catalans. Quin moment viu la cuina catalana?
Bona, molt bona. La cuina catalana, la cuina precisament, aquesta cuina tan estalzinada, tan premiada, té molt bona salut. La prova és bueno, que la ciutat de Barcelona estem ja a la carrera d'aconseguir els de París de tantes 3 estrelles. Això és una potència internacional fantàstica per la ciutat. Però aquí sí que hauríem de posar tots el focus d'atenció, i ara això ho demano als mitjans de comunicació, que us fixeu en aquells establiments que fan la cuina tradicional, que la fan ben feta, que la fan amb orgull de fer-la, que la fan també amb l'ambició de que no falti detall de la taula ben parada, de ben atesos, i de que no et serveixin qualsevol cosa. Per tant, aquí també l'hem de posar a la palestra de tantes estrelles. Empenyem tots a la cuina tan creativa que ens projecta el món, però aquesta cuina nostra, ostres, encenem el focus perquè brilli i perquè també hi arribin les estrelles.
Però el vaig una mica cap a tu també. Quin moment viu la cuina catalana?
Jo estic amb la mare. Jo crec que estem en un moment molt bo, però que no acaba aquí amb la alta cuina. Ja... Si perdem una mica aquest llegat català, perquè a vegades fugim una mica, no?, d'aquesta gastronomia catalana. Jo ara miràvem... No? Jo, a mi m'agrada molt el santoral, perquè cada santoral té el seu menjar. I estem en un moment que potser estem perdent una mica el nord de les celebracions que ens venen de fora, perquè ens pensem que les d'aquí no són guais. Però aquestes celebracions d'aquí van acompanyades molt de la cultura catalana, no? I jo crec que hem d'anar una mica cap aquí. Està molt bé el moment que estem vivint estel·larment, però és molt important també aquests restaurants que diu la mare que defensen el que s'ha menjat tota la vida aquí, des d'unes anxoves a l'escala amb un raig d'oli i un toc de pebre, a un bon pa amb tomàquet, o una bona truita, o un fricandó com Déu mana. Això també és alta cuina, perquè també hi has de crear la mateixa atenció que si fessis un ou a baixa temperatura. La mateixa atenció. El plomar bé un pollastre, el netejar bé, el escumar bé un brou... Tot això suma, no? Però a vegades penses que no és important. I és igual que important que saber fer una esferificació, per dir-ho d'una manera.
Per cert, Carme, que no vull acabar aquesta entrevista sense dir-ho, perquè m'entra que aquest proper dilluns seràs investida doctora honoris causa per la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona.
Home!
Sí, no. Què és això?
Impensable. Impensable.
Una meravella.
Impensable, ni en el somni més rocambolesc que podia haver somiat. I mira que això somio coses rares. No, un honor.
Et reconeixes referent de la cuina catalana?
Em reconec referent quan em trobo amb la gent, i la gent m'atura i la gent m'explica coses i la gent em diu com els he ajudat a casa i com els he resolt coses, fins i tot en negocis que m'ho diuen, sí, però després no hi penso, t'ho asseguro, no em treu la son ni cap medalla ni cap... És la societat que me'n fa memòria.
Quin vols que sigui el llegat de la cuina de Carme Ruscalleda?
Bueno, doncs una cuina que ha defensat el territori, que ha defensat aquest sector primari, que treballa el mar, que treballa les hortes, que treballa el corral. Si perdem realment aquest punt de perdida, aquesta cuina nostra, aquesta cuina que parlem, que té tanta cultura i que té tanta personalitat, ostres, aquí sí que ni brillarà ni tindrà el mateix gust. Sí. Per tant, donem-los-hi corda, tots plegats, tant els professionals com els domèstics. Anem als mercats, consumim-ho, i donar corda vol dir comprem-ho. Si no hi donem corda, si no hi comprem, ostres, aquí perdrem una part molt important d'aquest sector primari.
I ara sí, com que sou dues persones que sé que el cervell no us para mai, no us para mai, no us para mai, em ve molt de gust preguntar-vos, Raül, projectes, segur que tens entre mans alguna cosa.
Home, l'any que ve celebrem 15 anys, a moments.
Sí. Ui, que la liarem grossa.
Bueno, la liarem grossa, però ja estem preparant. Nosaltres fem menús temàtics, a moments, sí. I ja estem preparant doncs, el pròxim menú que estrenarem a l'agost, i ja l'estem formant. O sigui, és un any que fes la niña bonita, no? Per dir-ho d'una manera. Ostres, 15 anys, i estem ja treballant doncs, en crear aquest menú que encara no sé com...
Sí, però que pot ser un relat, sí. Com sempre.
O sigui, volem un relat, però no volem ficar recepta de tal any, recepta de tal qual. No. Mm-hmm. No, volem crear un... anar cap a un altre cantó. I ara ens estem... El cap ens fa batibull de com muntar-ho.
El moment creatiu és el que més gaudiu? Perquè ara n'estàveu parlant i se us limonava els ulls, eh?
Depèn del moment. Sí. Jo, quan l'estem creant-lo, és el que odio més. Mai més, jo muntaré això, ja està. Però quan veus la...
Que va prenent cos.
Quan veus l'obra, dius, uau, que guai.
Sí, ja hi ha molt treball al darrere. Sí. Ara mateix estàs oferint un menú molt divertit i molt bonic, que és una passejada per...
Sí, estem fent la... L'excusa era la Volta Ciclista a Espanya,
sí.
Però al final era l'excusa, la bicicleta, però el que volíem era només fer servir producte de la península.
Que bo.
I això sí que ho teníem molt clar, no? Dic, fent una volta i representant un català, representant un zarangollo, fent uns callos a la madrilenya a la teva manera, i mirar tota aquesta gastronomia que hi ha a la península des d'una visió mediterrània, això ha sigut molt divertit. Però tinguem molt clar que només fèiem servir el producte d'aquí. Mm-hmm. I això sí que ha sigut un exercici molt, molt xulo, no? Cada menú té una filosofia diferent i al final ens queda i ens la quedem, no? I vindran altres menús, però aquella filosofia que havíem tingut se'ns queda per sempre.
Carme, dues preguntes rapidíssimes. Carme Ruscalleda, que acaba de treure la paella pel mànec, consells i receptes per cuinar bé i viure millor d'ara llibres. Regaleu-lo per Nadal, de veritat, que és un regal que val molt, molt, molt la pena, però segur que tens projectes al cap, també.
Bé, mira, projectes, clar, una persona com jo, que ja t'he dit que té molt quilometratge a l'esquena, jo el que demanaré als Reis és salut, és il·lusió, i és trobar-me bé per poder atendre totes les coses que m'arriben i que m'apassionen i que m'agrada de fer. Ara ja sóc en aquell moment doncs, que, evidentment, que jo demano salut, perquè, evidentment, sóc el compte enrere, de com la cançó aquella, el compte enrere.
Carme Ruscalleda, Raül Balam, un plaer parlar de cuina, com sempre, amb vosaltres. Que vagi molt bé, de veritat. Molta sort.
Bon dia. Gràcies. No tenia...
Ràdio Estel. la Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili. Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix 2 plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes.
10 minuts i arribarem a les 12 del migdia. Mireu, una de les grans institucions del nostre país, com la Blanquerna Universitat Ramon Llull, celebra aquest curs el seu 75è aniversari i ho celebra, això sí, amb tots els honors. El plat és fort, és justament avui, perquè aquesta mateixa nit tindrà lloc un concert meravellós en un lloc meravellós. El lloc, la Basílica de la Sagrada Família. El concert, una cantata sobre el càntic de Miquel Amat, expressament creada per l'ocasió pel compositor Bernat Vivancos i dirigit sota la batuta d'Edmond Colomer amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. A més, en el concert hi participaran el tenor Ferran Mitjans, l'organista Juan de la Rubia i tot un seguit de cors on no podia faltar tampoc el cor Blanquerna. Per parlar d'aquesta gran celebració i fer-nos un tast d'aquests 75 anys d'història de la Blanquerna Universitat Ramon Llull, avui a la caravana és un plaer saludar el secretari general de la Fundació Blanquerna, el senyor Enric Xicoi. Senyor Xicoi, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
No, hola, bon dia.
Senyor Xicoi, avui ha plat fort, aquesta nit plat fort, eh? Això que sona és un part del concert que fa una pinta fantàstica i en un lloc increïble com la Sagrada Família. Crec que heu tingut assajos aquesta setmana, no sé si hi ha pogut assistir, veure una mica tot plegat com anirà.
Sí, de fet, l'àudio que heu passat el vam gravar nosaltres directament amb un mòbil. Va ser una gravació que vàrem fer aquest dimarts a l'assaig general que es va fer en el nostre propi auditori, a l'auditori de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, a l'auditori que tenim, i que és un auditori que no s'ha pensat per a una actuació musical, no?, i per fer-hi assajos, però la veritat és que va anar molt bé, i la veritat és que molts de nosaltres, era la primera vegada que escoltàvem l'obra, perquè és inèdita, no s'ha estrenat mai, i de fet tampoc s'ha interpretat en cap moment sencera, perquè tot l'assaig va ser fet en fragments, i els que no l'havíem escoltat, us he de confessar que fins i tot en algun moment pell de gallina, perquè va ser molt, molt espectacular, sobretot perquè estem parlant de, com heu comentat, doncs, que hi ha 4 cors i en total estem parlant de 170 persones dels cors professionals, 80 al cor Blanquerna, més els 47 músics.
Déu-n'hi-do.
En un auditori que té una capacitat gran, però que pràcticament l'omplíem tot, i la veritat que no només ens omplia físicament, sinó també ens omplia musicalment un espai, doncs, que no està pensat per això, però que era prou gran com per poder-ho sentir. Sí, la veritat és que estem entre nerviosos, il·lusionats i pendents de com acaba sent l'estrena aquest vespre.
Clar, abans ho dèiem, senyor Xicoi, aquest càntic d'amic i amat de Bernat Vivancos, per què precisament aquesta obra seleccionada per commemorar aquest esdeveniment tan especial?
Bueno, més que obra seleccionada, ha estat una obra composta expressament, no? A nosaltres ens semblava que agafar un text de Ramon Llull d'aquest llibre d'amic i amat, que forma part del llibre més gran de Llull, de Basté Blanquerna, que és un fragment, doncs, de fragments d'aquesta conversa entre l'amic, no?, que representa que és el poble o la gent, i l'amat, no?, que en aquest cas és Déu, doncs és una conversa entre el tenor i el poble, no?, també, i va ser la idea que va donar, en aquest cas, el compositor Bernat Vivancos, de crear ell aquesta obra, i l'ha creat ell, l'ha acabat el text. El text hem rebut un suport, doncs, d'Albert Soler, que és una de les persones, una de les eminències del doctor Soler sobre Ramon Llull, que va fer també ajudar a triar aquest fragment de textos, i el que ha fet Bernat Vivancos, que és una persona que té una llarg recorregut en composicions, que tenen aquesta lírica, diguem, mística, no?, i doncs que ens fes aquesta obra, i d'aquí que l'encàrrec va venir per aquí, aprofitant, doncs, aquesta celebració que nosaltres també considerem històrica de 75 anys de Blanquerna.
Clar, la comunitat universitària, i estem parlant d'estudiants, de professors, de personal administratiu, d'una munió de gent espectacular, i serà present, com no podia ser d'altra manera, en aquest esdeveniment tan important. Tot plegat és l'essència de la Blanquerna, eh? La família Blanquerna, podríem dir. Ho sentiu així, d'alguna manera?
Sí, home, i tant, sí. Gent com jo, que a més sóc alumni, no?, sóc exestudiant de la mateixa... a la mateixa Blanquerna. De fet, soc de formació periodística. Vaig estudiar la primera promoció de periodisme de la facultat. Ens hem sentit, almenys per part meva, jo crec que ho compartim molta altra gent, doncs de la casa, de la família Blanquerna, no? Sé que també s'ha de dir que la capacitat que té la seva família, tot i que és molt gran, no permet que capiguem tots els que voldríem, no? Perquè la família és molt gran, amb 75 anys d'història, doncs tenim molts exalumnes, molts extreballadors, també tenim molts treballadors actualment, també tenim, per suposat, doncs, molta relació amb altres empreses, amb institucions, sobretot centres de pràctiques, tenint en compte que tenim, doncs, molts graus i que molts estudiants. I, esclar, un acte d'aquestes característiques, encara que... doncs sigui a la seva família, sigui gran, no permet que piguem tots els que voldríem, no? I a més en una ocasió bastant única, però sí que l'hem prioritzat, el que has comentat, no? El que en diríem el col·lectiu més Blanquerna, que sobretot són el professorat i exprofessors, i hem intentat també que poguessin venir alumnis i estudiants, tot i que insisteixo en... No amb la quantitat que voldríem, no? Que necessitaríem més aviat un Palau Sant Jordi per tota la gent, no?, que ha passat per Blanquerna durant aquests últims anys o que hi està vinculada directament. Però en tot cas ens fa molta il·lusió.
Per cert, el concert, com dèiem, he obert a tota la comunitat universitària, però presència destacadíssima, perquè estarà presidit pel cardenal Joan Josep Omella. Com valora la seva presència?
Home, fa d'anfitrió, no?, també, en certa manera. Doncs molt bé, la veritat és que ens hem sentit molt ben acollits per la Sagrada Família. Hem de tenir en compte que tot això s'ha fet en un context, que la mateixa Sagrada Família va fer el seu propi concert de celebració de Nadal, i per tant, per ells, des d'un punt de vista logístic, tenir dos concerts en dos dies seguits significa, doncs, una feinada enorme de producció, i per tant, en aquest cas, hem d'estar doblement agraïts, doncs, que la Sagrada Família ens aculli, que ens aculli el patronat, i que ens hagi cedit o que ens hagi permès poder fer aquest acte a la Sagrada Família. Doncs estem molt, molt, molt agraïts, perquè a més dona també, doncs, aquesta magnificència, si es vol dir d'alguna manera, no?, de celebració d'aquest aniversari. Per tant, no, estem molt contents de totes les persones que d'autoritats també que ens han confirmat, doncs, que també vindrien, i a part de, per suposat, de tota la gent que ha mostrat interès en el seu moment, i que, com deia abans, també hi ha hagut gent, doncs, que d'altres institucions, o centres de pràctiques, o l'UNI, etcètera, que no han pogut venir, i que ens sap greu, doncs, que no ho hagi pogut fer.
Per cert, abans ens ho deia, la Sagrada Família, que serà ple a vessar, però si algú va perdut en el temps i encara hi volgués anar, encara hi és a temps o no?
Bueno, de fet, nosaltres estem fent ja un... estem fent... l'assignació d'entrades l'hem fet... vam crear una llista d'espera de gent que ens n'havia demanat, i d'aquesta llista d'espera, de fet, si ara veiessis la pantalla que tinc a davant, la veuries, perquè la tinc oberta, i algunes entrades que ens han retornat de gent perquè per última hora, doncs, per motius familiars o logístics o fins i tot alguna malaltia, el que sigui, que ens han pogut retornar algunes de les entrades, com que l'accés era gratuït i les entrades eren d'invitació, nosaltres en aquesta llista, que insisteixo que és més llarga del que voldríem, els anem assignant aquestes entrades. Mm. Per tant, més que algú que volgués, diguem que ara ens en demanés donar-ne això no, però d'aquesta gent que va mostrar el seu interès en el seu moment, o que ja els hi vàrem convidar i que en el seu moment no van poder obtenir la invitació, sí que els estem fent aquesta assignació d'última hora.
Enric Xicoy, secretari general de la Fundació Blanquerna, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres, malgrat tots aquests nervis que ens deia i tots aquests preparatius que segur que encara queden de cara a una nit tan especial com la d'avui. Que vagi molt bé, molta sort i moltes felicitats per aquests 75 anys a tota la comunitat de Blanquerna. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Moltíssimes gràcies, i en nom de tota la institució, de tota la Fundació Blanquerna, doncs moltes gràcies per la felicitació. Moltes gràcies.